sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, 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 siento decirte no.
Juan Cardà, bon dia.
Hola, bon dia.
Director de la Càtedra Ciutat de Vila-real, no?
Sí, la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real.
Toni Marín, regidor, en este cas, de policia.
Sí, policia i salut i serveis socials, bon dia a tu i a la teva vivència.
Toni, podem parlar un segonet del que vam viure el divendres per tal de que tu estaves al costat de l'alcalde en la manifestació de que va tindre lloc el divendres? No hi havia res preparat, i a mi, com agrada ser sincera en els oients, Toni Marín estava al costat de l'alcalde per què, Toni?
Jo, pues, podien dir per l'atzar. Jo baixava de l'Ajuntament i en aquest moment pues, vaig veure que l'alcalde sortia per als manifestants. Jo tenia una roda de premsa al costat i com vaig veure que l'alcalde baixava a peu al costat, pues, vaig pensar pues, que podia estar ahí i vaig, en un moment vaig enviar un missatge a la roda de premsa que s'esperaven uns minuts per estar ahí. Ja, bueno.
Clar, per estar ahí, Toni... Jo, perquè els oients sabien que no hi havia res preparat, que l'alcalde baixa, no estava previst que baixara, però jo, per exemple, que estava agarrant declaracions, l'ambient, jo no sé a quin punt un polític en una situació de les característiques se juga el tipus, no?
Pues jo també és una pregunta que em vaig fer també a posteriori, no? Uh-huh. En aquests moments, a vegades, quan tu vas a fer un discurs o una xerrada o inaugurar algo, saps una mica el que et vas a trobar. En aquest cas, pues, jo crec, i ho dic sense ambages, crec que l'alcalde va ser valent i crec que va estar a l'altura de lo que allí hi havia. I va baixar i va parlar amb la gent, pues, no sé, exposant-se a lo que pogueren dir-li, i pues, crec que va ser un acte, pues, a veure, que és que el coneixen, aquest alcalde, pues, no es sorprèn, però moltes vegades no és l'habitual, no? I fent la reflexió i a posteriori, dic, quanta gent dels mateixos candidats d'ací de, que volen algun dia agafar l'alcaldia o d'altres entorns baixaria a peu de carrer. Sabem que és un alcalde pròxim, no? Això no és nou, però moltes vegades el veus pròxim en situacions a lo millor més amigables. En aquest cas no ho era, i vostè que va estar ahí, pues, va veure el que hi havia, i per tant, pues, ahí va estar, i jo crec que tenim que estar orgullosos de l'alcalde que tenim.
Jo en aquest cas, que sí que vaig anar, quan vostè ha arribat li he preguntat si vostè tenia previst baixar, m'ha dit que no, que anava a la roda de premsa, vostè se'n torna a Cabarrere, però sí que és de veres que l'ambient que allí se respirava era un ambient molt, molt, molt dur. De fet, se veu en les fotos, teníem la cara tots molt seria, i era perquè la cosa estava molt tensa. I clar, jo el que digues que se poden tindre, les manifestacions són lícites per complet, és a dir, una persona o un grup de gent no està d'acord en algo i es té que manifestar. Ara bé, hi ha que tindre un poc de cordura en aquest sentit, jo ho dic, i a mi no se m'acusarà ningú de ser d'estar dins de les llistes del Partit Socialista, no me pot acusar ningú, i això jo sol ser prou imparcial, no? I de fet no sóc amiga de ningú, per això, per ser imparcial. Però sí que és veritat que si va viure un moment molt tens, un moment molt, molt, molt complicat, estava a un costat estava vostè, en l'altre costat estava jo, i jo va haver un moment en què me vaig assustar, La cosa se va tranquil·litzar, va estar bé, però jo el que li demano a la gent és que tinga sentit comú, perquè aquestes situacions... Jo era la primera que pensava que no baixaria l'alcalde, perquè en aquesta situació se poden viure coses que podren... Bueno, ahí te jugues el tipus, se acabó, no n'hi ha una altra.
Sí, en moltes ocasions, en estos, com bé tu saps, no saps com que pot sortir... I crec que, pues, que poguera l'alcalde parlar, també dir que la persona, pues, que tenia el micro li poguera ser dirigir el micro, i també no la conec de res, però sí que crec que cal agrair les coses, perquè també va fer un acte que és, primer, volíem parlar amb l'alcalde, pues ahí està l'alcalde, però també és important que haguera pogut tindre la veu. Jo sé que, pues, per lo que veiem, i vostè va veure també, hi havia molta gent ahí que venia lliure, hi havia molta gent, pues, que també hi havia partits ahí de la oposició que estaven allí també, i inclús crec que està replegant firmes també, i en aquest ordre de coses, pues, a veure, tenim que escoltar a la gent, i ho té que estar al costat de la gent, de tots els veïns, protesten o no protesten, hem d'estar, igual són tots veïns de Vila-real, i la meva percepció és que, pues, de tota la gent que s'apropava i que li deia coses a l'alcalde, moltes coses eren qüestions personals que no tenien que veure això, i altres també vaig veure molta desinformació que crec que probablement no hem fet la i és una opinió personal, no hem acabat de fer una tasca d'explicar pues quines persones tenen bonificacions. Hi havia diverses persones que conformen les característiques que deien que tenien, si això ho podem justificar, tenien una bonificació d'un 95%, i pareix que ningú li ho havia dit o no s'havia arribat, i ahí pues també tenim que nosaltres fer un poc de la culpa, no?
Bueno, per a mi el titular era l'alcalde de Vila-real baixa la manifestació a peu de carrer, i l'altre titular era l'alcalde reconeix que esta tassa de FEM no és la millor forma d'haver-la aplicat. Ella ho va dir públicament. Tal volta és ahí on se té que fer la reflexió.
Bueno, pues jo crec que estem en temps de reflexió, per això ja varen fer uns canvis per la propera. També jo crec que fa falta explicar a munt de coses, i també si farem una visió al voltant, pues probablement encontraríem algunes tasses que van a passar que són també, o podrien ser més injustes inclús, però sí que crec que bueno, pues crec que va ser positiu que l'alcalde baixara, crec que va ser d'una persona valenta i compromesa en els seus veïns, i a partir d'ahí pues esperem que les coses pues se vagin millorant i a la gent pues sempre escoltar. L'alcalde allí va dir que tot el que demanarà si tenia que ell la tindria, o sigui que vull dir jo que va estar obert, i crec que una ciutat o un poble pues mereix polítics en esta sensibilitat, i en ocasions que quan vas a un lloc que ja estàs ben, perquè jo estava a l'Ajuntament, com li dic, preparant-me la roda de premsa i senties crits de dalt i dic, ostres, jo no vaig com allà, som Vila-real. Pues que vaig i dona la cara, pues crec que diu de l'alcalde que tenim.
I ara sí, de lo que anem a parlar, Juan, Toni, regidor, han estat a Colòmbia.
Anem.
Bueno, Juan ha estat diverses voltes.
Efectivament, des de fa ja quasi 30 anys
sí.
que estic anant i tornant a Colòmbia, i de fet pues, han sigut unes relacions extraordinàriament molt fructíferes, no? En el plano tant acadèmic, en la recerca i a nivell personal també.
I ara va Juan Carda acompanyat de...
Bueno, en esta missió que anem, és una missió que presidís el senyor alcalde de la ciutat, don José Benlloc, ve també el regidor, Toni, que està així present, i també ens acompanyarà el jefe del gabinet de l'alcalde, Asterio Ibáñez. I aquesta comissió que anem tots junts, s'implica també la càtedra d'innovació ceràmica, jo com a director de la mateixa,
sí.
per a tindre una sèrie d'encontres en el marc institucional, principalment, que està coordinant el propi ajuntament, l'alcaldia, i en paral·lel també relacions acadèmiques i, sobretot, pues, el tema de lo que ens han demanat també, de veure les accions que fa la càtedra, si podien ser també reproduïbles allí en Colòmbia, entre altres el que seria la Fira d'Estaca.
Juan, tenim també el senyor alcalde per telèfon. Bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Estàvem parlant d'esta pròxima visita que tindran a Colòmbia. Els objectius, alcalde, anem al clau. Per què se va?
Bueno, nosaltres tenim una relació especial en Colòmbia per diverses qüestions. La primera és perquè des de que vam començar a governar en Vila-real en 2011, com Juan, el nostre catedràtic i director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica SAP, ja vam viatjar en 2013 allí a Colòmbia i vam signar tota una sèrie d'acords en matèria de mediació policial, d'innovació ceràmica, en matèria de col·laboració entre les universitats. UGI té una gran col·laboració en la Universitat Nacional de Colòmbia. També en el tema cultural n'hi ha una col·laboració que cada vegada s'ha fet més estreta, i especialment la nostra companyia tan estimada, Xarxa Teatre, pues, li ha permitit tot això també, pues, actuar diverses vegades i des d'allí saltar a Brasil, México i moltíssims països on han fet gira en produccions que nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real també hem patrocinat. Jo he col·laborat en ells diverses vegades també, inclús he estat en Colòmbia, en Leandre, en Nelo, Vilanova, i bueno, pues esta vegada incorporem un repàs, perquè des de 2013 no anàvem, ja en concretament en 2016 va ser el país invitat en Destaca Colòmbia, i tots aquests acords que vam anar signant, a més, han ajudat també algunes de les nostres empreses, algunes de les iniciatives que tenim en Vila-real per a oferir oportunitats. Aleshores, enguany concretament encara té més importància el tema, perquè en aquests moments Colòmbia s'ha convertit en la tercera nacionalitat de migració que tenim en Vila-real, de gent que viuen nosaltres en la nostra ciutat. Concretament estem parlant d'un 12,9% de la gent d'altres països que ha decidit viure en nosaltres en Vila-real. 1.258 veïns de Vila-real són de Colòmbia. I això, evidentment, pues, genera tota una sèrie de reptes, també d'integració, també de col·laboració, i enguany incorporem a tots aquests elements que he dit, policia, universitat, tema empresarial i ceràmica, embaixada, on tindrem també una reunió en l'embaixada espanyola i en el agregat i el director d'allí, pues incorpora un element que és la col·laboració amb la UNAD, que és com la UNED d'ací, la universitat a distància de tota Colòmbia, amb molta potència, que anem a participar i a col·laborar amb ells, que estan molt interessats en matèria d'aquesta integració i d'aquest lligam entre els dos països, que pot ser molt important en el futur. Sense oblidar-nos d'una empresa molt important com és Anar, que ha fet un estudi molt potent en matèria de salut, que el regidor Toni Marín pues, pot desenvolupar ara un poquet millor en la nostra ciutat. Són una gran corporació en matèria de seguros mèdics i que treballen en iniciatives molt pioneres d'hospitalització domiciliària, de tècniques de prevenció de la salut, de noves tecnologies. I bueno, pues, tot això, evidentment, ens interessa moltíssim i, bueno, especialment, ja acabo un poc en este resumen, fa 3 o 4 anys que des de l'alcaldia de Bogotà me van anunciar que ens anaven a premiar a mi personalment i a la ciutat de Vila-real per l'aposta que fem també en la cultura, com he dit, lo de Xarxa Teatre, el Festival de Teatre de Carrer, un dels directors de la companyia més important de Colòmbia, com és Chiminihuahua, en matèria de cultura, en la zona de Bossa de Bogotà, ha estat premiat com a Premi Ramon Batalla en el nostre Festival de Teatre de Carrer, en el nostre FIT, va estar premiat, i ell és un dels anfitrions que anem a celebrar aquest primer cap de setmana quan arribem a un congrés internacional on estarà la ministra d'Exteriors de Colòmbia, respecte a la cultura i el que la cultura aporta com a economia a les ciutats, com a integració, com a element de convivència.
Alcalde, vostè va a la reunió que tenia, no està així, per això el tenim pel telèfon, ens quedem parlant amb ell, vol afegir alguna més?
No, bueno, disculpen tot el no poder estar, havíem quedat que havíem estat, anàvem a estar estrès, tant a Juan Carda, el director de la càtedra, com al regidor Toni Marín, que m'acompanyaran en este viatge, que anem a iniciar demà, durant unes quantes dies, per a poder, com dic, estretir tots aquests llaços. Però fa 2 dies es van convocar d'urgència a l'Ajuntament de Castelló. Els estic parlant des d'un despatx que m'ha admissat l'Ajuntament de Castelló, el regidor Sergio Toledo, perquè estan ells hacia el costat en un altre despatx, en una reunió d'urgència en el Consorci de Basures, de Residus, que compartim en Castelló, en Alcora, en Benicàssim, en Burriana. És a dir, la província està partida en 3, diguem, a l'hora de gestionar les basures. 3 són els vertederos que té la província on podem tirar la basura que generem, i com vostès saben tenim un enorme problema en matèria de basura, que no és només la quota i la tassa nova, sinó el problema de la tassa nova ve evidentment en que tot ha canviat i que la Unió Europea ja no ha permitit que li enviem la basura a Àfrica i a Xina, com l'enviàvem fins a 2019, i que a partir d'ahí ens hem de menjar la basura que generem nosaltres. I això és el que estem ara debatint i el que hem convocat en urgència, perquè bueno, pues tenim que avançar en el consorci este per a fer totes les inversions brutals. Necessitem 300 milions d'euros d'inversió en la planta de Onda. El contracte que anem a treure de licitació, estem parlant d'aquestes quanties, 300 milions d'euros, que evidentment haurem d'assumir els ajuntaments que formen part d'este consorci. Vallduçó i aquella zona d'allí depèn d'Algímia, el vertedero està en Algímia, i la zona del nord de la província, el vertedero està en Cervera. Aleshores tenim esta realitat, i per a que vegin, no?, la dificultat que estem patint en aquests moments i com la demagogia que alguns estan fent en tota aquesta qüestió, assistic en la majoria alcaldes del Partit Popular que governen en Vox i que han aplicat la tassa, inclús molt més cara en molts pobles que la nostra, perquè evidentment pues, els números no ens donen, donat el que en aquests moments ens suposa el procés de replegar-la, de transportar-la, de tratar-la i d'eliminar-la, que són les 4 fases que requereixen una bosseta de basura o un trasto des de que el tires, no? A replegar-lo, algú l'ha de replegar, transportar-lo a algun lloc on facin una primera tria, ho fem en una estació que tenim de transferència en Almassora, després dur-lo a la planta d'Onda. En la planta d'Onda, si no està reciclat, té que anar al vertedero, i com la planta d'Onda, el vertedero està clausurat perquè ja no ens fa més merda, va ser molt claret, doncs me l'enduem a Almeria, a Múrcia, a Algímia en un temps, Cervera, quan me l'admitia, però així en la província ja ens van dir els 2 vertederos, el de Algímia i el de Cervera, que no li cabia més basura i que no me l'anaven a admitir. I això està tenint un sobrecost enorme també, de dur tota aquesta basura a 3 comunitats autònomes i problemes també socials, no?, i de discussió en aquestes comunitats autònomes, perquè els assegure que ningú vol tindre la basura en sa casa, no?, ni el vertedero en sa casa. I alguna cosa per acabar en este tema, no?, que ens hem ficat pel mig el tema que està en estos moments damunt de la taula, pues aprofitant que estic així en Castelló ara i sa reunió tan important. Alguna gent a ir media pel carrer que en Onda se paga molt menys i tal. Bueno, en Onda n'hi ha un acord, evidentment, que és que com tenen el vertedero allí, tenen el forat allí, tenen les olors allí, tenen el problemón de que s'incendia de tant en tant ese vertedero allí, pues ells, l'Ajuntament de Onda, té uns beneficis des de l'empresa Reciplaça i del nostre consorci i paga menys per tots aquests serveis que se presten al resto de ajuntaments de la província. I com paga menys, pues l'alcaldessa de Onda i l'Ajuntament de Onda li pot passar un rebut més barat a la gent del seu poble, d'alguna manera com a compensació de que tenen el vertedero, el fora de la merda, en el seu poble, no?, perquè la gent ho entenga i que no s'utilitzen a vegades qüestions que evidentment tenen totes explicacions.
Per cert, alcalde, una pregunta, perquè això ho he parlat fa un moment d'en Toni Marín, que el tinc així en el plat, en l'estudi. En quin moment vostè arriba a pensar seu dos vegades lo de baixar el divendres passat a la manifestació, o és pensat i fet?
No, li asseguré que anava a baixar, ho tenia, li ho havia dit perfectament al nou equip des del primer moment. Lo únic que entenc que en un moment determinat hi havia dues qüestions que jo tenia molt clares, no? Jo tinc una experiència de 15 anys en el govern de la ciutat de Vila-real, m'he tingut que enfrontar a moltes coses durant tot aquest temps, i això te fa reflexionar moltes vegades. En primer lloc, jo no era qui organitzava aquesta manifestació i qui ho organitzava tenia tot el dret constitucional a poder protestar i dir el que cregui era convenient. Si jo des del primer moment que allà arriben en un altaveu, la monten per a parlar, me fique pel mig i me donen el micrófono, algú haguera dit que jo havia conculcat i que de manera immediata havia baixat perquè ningú poguera explicar per què protestaven. Entonces, com jo sabia que també me buscaven, o alguns, perquè evidentment darrere d'esta manifestació, no, darrere i davant, no? Perquè me donava certa vergonya veure alguns diputats del Partit Popular que cobren 5 o 6 mil euros al mes allí, pues, d'alguna manera fent aquesta demagogia, no?, que estan fent. Però dic jo que hice, en primer lloc, era un tema de respecte a la manifestació i a la gent que té tot el dret del món a fer-ho, no? I quan ja duien un temps, evidentment, que havien explicat, va intervindre gent, jo estava escoltant-los i, per cert, anotant també alguns insults que se van produir i tal, però que em preocupen poc. És a dir, la gent està nerviosa, jo entenc que alguns estan intentant utilitzar situacions socials que les entenc i que, evidentment, tenim solució en la normativa i en l'ordenança i estic canviant coses per a que encara n'hi hagi més solució i anem a atendre totes aquestes circumstàncies i anem a estar al costat de la gent que sabem que li costa pagar aquesta quota si té problemes en el bono de llum o viuen molts en una família i tenen dificultats de paro o de qualsevol qüestió. Això està contemplat en una bonificació del 95%, però alguns això no ho expliquen, no? Aleshores, alguns aprofitaven aquesta circumstància i que jo haguera baixat immediatament, pues haguera suposat, evidentment, que algú, com li dic, Susana, haguera dit que jo conculcava i ràpidament vaig ficar pel mig per evitar que casos pogueren intervindre, perquè n'hi ha gent que va agarrar el micro i va considerar dir el que crec que era convenient. I a partir d'ahir, després, evidentment, quan la cosa ja pues, se va produir un temps prudencial que jo vaig considerar, es vaig plantejar que seria el més normal, i en tot aquest tipus de situacions se fa, que pujara una representació a parlar amb mi. Se va intentar també, se va plantejar d'alguna manera que no, ells mateixos van dir que no hi havia ningú organitzador formal de tota aquesta qüestió i que per tant pues, que consideraven que, pues, que no. I jo aleshores vaig dir, després diran pues, que no els he oferit. Jo ho comprenc i respecte absolutament la decisió que van prendre. I quan ja van decidir que tampoc pujaren 7 o 8 persones o 10, les que es consideraren, a parlar en mi, a transmitir-me el seu dret que tenen, a protestar i alguna idea que mos pot ser interessant, pues vaig entendre que tenia que baixar, que era el que tenia previst des del primer moment, i ja està. No,
no sé, la situació era molt tensa, era o sigui, n'hi havia molta crispació en l'ambient.
M'està tocant la porta Sergio Toledo, però vale. Tinc que entrar a la reunió urgent, eh? Ho lamento perquè m'hauria agradat xerrar i ja tindrem temps de xerrar, però sí que vull llançar un missatge molt clar. la ordenança, se ens obliga, no tenim un altre, ho estem fent tots els ajuntaments, la basura ens costa el triple de tractar els ajuntaments que ens costava fa 4 o 5 anys, això ho tenim que passar nosaltres a rebuig de la gent, anem a intentar, evidentment, que això no siga un problema per a la nostra economia, per a la nostra societat, i en això anem a treballar el que no està escrit, i especialment estar al costat dels que menys tenen i els més vulnerables, com sempre hem fet, no? Jo li asseguré que any i mig, si no estic era obligat i no poguera fer una altra cosa, any i mig de les eleccions, ens haguem arriesgat a esta bronca i a este problema, perquè altres que no tenen projecte en la ciutat ho aprofiten per intentar generar desorientació en la gent i pues no ho haguem fet. No?
Pues, alcalde, gràcies per haver-nos atès. Continuem
gràcies a vostè.
Gràcies.
Disculpe.
Ara sí, continuem. Juan, havies acabat d'explicar el que estaves explicant-nos.
Efectivament. Estava comentant que dins dels actes institucionals, que molt bé ha resumit l'alcalde, pues estava aquesta part dirigida a les universitats, i anem a tindre trobades en el rector de la Universitat Nacional a Distància. Com ha dit l'alcalde, és la universitat més important pública de Colòmbia, té més de 300.000 estudiants i està implantant arreu tot el món, inclús així en Espanya també, tenen la seu permanent a Madrid. Tindrem encontres també en la Universitat Nacional de Colòmbia, en la qual m'unís una relació institucional molt forta. Soc professor honorari d'aquesta universitat i en ella ens trobarem en el que va ser rector, el professor Ignacio Mantilla, el qual ha exercit com a rector dels rectors, com si fos el president de la conferència de rectors nostra. Tindrem un encontre molt important amb aquesta persona, que té una experiència extraordinària en els seus aspectes acadèmics, i també s'incorpora a l'Escola Superior d'Enginyers Militars de Bogotà, que és una universitat mixta, civil i militar a la vegada, en la qual pues, tenim allí un contacte molt fort, que és la professora Núbia Céspedes, que ens ha estat visitant molt de temps i ha exercit d'ambaixadora nostra allí en Colòmbia. Tots aquests actes acadèmics s'adornen, com ha dit l'alcalde, en aquests altres aspectes empresarials, en l'empresa Horizoes, que Toni Marín està molt en contacte amb ells i pot ampliar la informació, i també en l'aspecte institucional, l'Ajuntament de Bogotà, que va fer un reconeixement molt important a l'alcalde per aquestes activitats culturals que s'ha fet a través de xarxa de teatre. Tot això va ser, junt a l'encontre amb l'ambaixada, també, uns reconeixements a aquestes relacions tan intenses que estem mantenint en Colòmbia. Faig memòria que en el 2017 Colòmbia va ser país invitat, el primer país invitat que vam estrenar en la Fira d'Estaca, així en Vila-real, i que ens van visitar, també, capacitant-se 11 generals de la policia que té un caràcter mixte, la Policia Nacional de Colòmbia, civil i militar. I ahir, aquesta gent van estar així amb nosaltres, van fer un curs de capacitació quan van ascendir al grau de general. I això és la importància tan forta que té aquesta visita en reforçar aquestes relacions tan intenses.
Uh-huh. Regidor a UNAR Salut, els Serveis Integrals de Salut, ofereix atenció metge especialitzada, incluís infectologia, psicologia, odontologia, vacunació i més. Arribem a Bogotà, arribem a Colòmbia i la salut la comprenem o la percebim igual que la percebim així?
No, no té res a veure. El sistema de salut colombià funciona per lo que se diu NPS, que són empreses promotores de salut. Uh-huh. Per tant, allí no tenen una seguretat social per se, sinó que diguem que el govern dona algunes empreses que estan aglutinades dins de les EPS, empreses promotores de salut, l'atenció de tota la seva població. Per tant, aquestes empreses concursen i algunes d'elles, dos o tres, se reparteixen, diguem, tot el que és la salut, que després el govern, diguem, li paga a aquestes empreses. Però el govern té una política en la qual li donen uns diners i en aquests diners aquestes empreses han de fer-se càrrec de la salut anual. En aquest cas, aquesta empresa que és Grubanar és una matriu de tres empreses, que és Horizoes, Anar per ser, i si és salut. Ells, pues, des de fa un temps, pues, des de que bàsicament estic en salut en la regidoria, jo estava molt interessat, o estàvem des de, òbviament des del govern, pel tema de fer un clúster sociosanitari, no?, així en Vila-real. I una de les empreses que va mostrar interès per este clúster van ser ells. Llavors, ells fan una atenció molt... És interessant perquè, mira, perquè et facis una idea, pues Colòmbia, i Juan, que la coneix també prou, pues tens ciutats d'un milió d'habitants, però tens a vegades pobles que estan enmig de pura selva. I aquestes empreses tenen que adaptar-se a brindar salut a tots els llocs. Estan en concret, tenen una tecnologia a la qual es permetís formar una persona i en una motxilla portar totes les proves, anar al lloc, agafar aquestes proves, analitzar-les. O tenen, per exemple, mira, com vàrem estar en el sopar de la fam i vàrem parlar, recordes que enguany pel sopar de la fam era dos unitats mòbils pels 17 barris
de Calcuta. Me venia al cap quan estàvem parlant.
Pues ells, per exemple, tenen uns vehicles que van fer, per exemple, mamografies itinerants. O sigui, van a un poble de Bantal i tenen una tecnologia, per exemple, en un tipus piercing que se fica, pues poden monitoritzar una persona que està a X temps i veure els seus constants. La qüestió és que a d'ells han fet una obertura, un creixement en altres països de Llatinoamèrica, tenen implantació en Mèxic, i de fa un temps estan venint així a Europa perquè tenen interès de el seu model exportar-lo així. Llavors han estat en molts hospitals d'Espanya, estan visitant, i així han estat un any, ens han fet un estudi que nosaltres creiem, perquè a veure, la vocació dels ajuntaments té que ser la d'una medicina comunitària. Nosaltres tenim que anar a la prevenció, el sistema de salut està començant i tenim que oferir un plus. Òbviament no tenim competències en el que és salut per si, però sí en prevenció. Per això també pues, tenim el Consell de Salut que fa un any el vam posar en marxa i tenim moltes propostes que anem fent. I per tant, ells es van fer un estudi perquè per ells també s'interessava veure la població d'ací, perquè poden escalar i poden tindre una idea també de lo que ja van fer un estudi, i va ser prou interessant, el van presentar, en el qual pues mos anava dient un poc els indicatius que nosaltres tenim. La qüestió és que ells sí que tenen la intenció pues de que nosaltres ja mos ho varen dir diverses vegades, que anarem allí, que volíem que visitarem les empreses, inclús volíem que anarem a algú dels hospitals que ells directament gestionen. Ahí no podrem anar perquè per qüestions d'agenda, pues ja que desplaça's i tal, i anem... Tenim molt concentrat tota la tasca, però visitarem tot el que ells tenen en la capital. I la idea pues, és un poc que això fructifique. Ells treballen també moltes asseguradores i si podem dur pues, part d'empreses així, podem treballar en aquesta línia, pues, crec que pues, Vila-real és una ciutat que ha mostrat que és capaç d'adaptar-se i tindre emprenentatge en moltes coses. Pues, tot el que siga aportar així empreses que puguen aportar, ahí estem. Llavors...
Exportar un model de negoci, en aquest cas sanitari.
Sí.
I tot el temps, quan ho estava explicant, m'imaginava com podria funcionar, perquè en aquest cas és la ciutat de Vila-real, en els seus 54.000 habitants, la que vol exportar aquest model de negoci. Com a... és un govern local. Fica't allò de que dius, els governs locals, quines... en què poden decidir, no? En una cosa com esta poden decidir.
Bueno, nosaltres en este temps, almenys en que jo estic en el govern de regidor, hem tingut contactes amb moltes empreses i la idea és seguir tenint, com siga d'este sector i siga d'un altre. Jo parlo del meu perquè sé d'algunes que hem tingut i òbviament tot això quan ve una empresa així pues són jocs de treball. Per tant, pues, igual que han vengut ceràmiques i han copiat models d'ací, s'han ficat, han agarrat un mirall com les que tenim així referents, pues tot això riqueu pel poble. Per tant, és oferir oportunitats.
Parlava en Caritas, també en Joventut Antoniana, i em parlaven de que la nostra migració ha canviat. És a dir, primer teníem molt d'àrab i ara tenim molt de sud-americà. És allò de... que no se senquen, que exportar-lo, que no vinguen ells a soles, sinó també exportar lo que allí funciona.
Efectivament. Mira, Llatinoamèrica en general està pegant una explosió molt interessant i així inclús arriba molta gent en uns perfils molt bons i per treballar, i el hàndicap que estan trobant és homologar el títol, el tema de documentació, que moltes vegades no és molt precís. De fet, en el sector sanitari tenim comunitats autònomes que estan fent homologacions express perquè tenen la competència per tindre metges perquè hi ha una carència.
Per parlar del millor, algo que vostè sí que coneix de primera mà. Quan algú ve, quan ve un migrant i diu jo sóc metge, la frase està de és que en aquest país es donen els títols, no sé, com si res no es costa, no? No tenen la formació que tindrien que tindre si no se formen a Europa? Ahí, perquè ja no volia dir Espanya, eh?
Ahí obrirem un meló
molt
important. Jo te vaig a parlar des de la part de docent. Jo he sigut docent universitari i jo, per exemple, he tingut alumnes de tota Llatinoamèrica. Sí. És més, en la universitat en la que jo estava tenia una seu també, que és la Internacional de València, Grup Planeta, tenia una seu en el mateix Bogotà. Jo te puc dir que en moltes ocasions, no vull generalitzar, però el nivell és bo. Però estem en una era en la que tot és titulitis i en la que en moltes universitats ofereixen moltes coses i a part d'ahir els governs són els que tenen que regular. Te vaig a ficar un exemple i això Juan te ho podrà dir millor que jo, però jo ho sé de jo Colòmbia també la conec, però ho he estat moltes vegades, ¿vale? Igual que altres països de Llatinoamèrica. Colòmbia té la Universitat Nacional, que és la pública, que probablement siga la més important de tota Colòmbia. Per entrar a la Universitat Nacional de Colòmbia a fer medicina, tu tens que primer fer el que fem així com selectiu, per l'equivalent, però després tens que fer una prova específica per medicina. Si ofereixen 60 places, 90, imagina la gent que se presenta, doncs només entren ixos. El metge que és de la Universitat Nacional de Colòmbia és un metge que és top. I després tens altres universitats que el poder, estem parlant millor de 8.000, 10.000 dòlars el semestre. Les més importants, siga l'externat, siga el Rosario, siga algunes més, i després n'hi ha altres pues, que no tenen aquest nivell, però en molts països, segons de la universitat que vens, tens una cosa o una altra. Per tant, jo crec que estem en un moment en el qual ja no és el ASO, ja no podem minusvalorar, sinó és veure la capacitat que té aquesta persona i com ho demostra. I a partir d'ahí, pues, ja que veure això.
Jo afegiria també la meva experiència en països de Sud-amèrica, en Brasil, Argentina, Colòmbia, Perú. El nivell que jo he vist és un nivell extremadament molt, molt alt. Nosaltres, quan vam encetar justament les relacions en Colòmbia, va ser precisament per una red, una xarxa docent que va financiar l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional allà en la dècada dels anys 90, i participaven Cuba, Nicaragua i Colòmbia. Pues bueno, particularment Colòmbia resaltava pel grau d'excel·lència dels seus estudis i capacitacions. El que jo sí que afegiria, i és ahir on l'experiència que nosaltres podem aportar, és el que seria capacitació en els graus de màster i doctorat. Ahir és on neixen més carències, en aquesta especialització. En el camp concret de medicina jo afegiria, de més, el que diu Toni, el que acaba de dir, resaltaria també que ells tenen hospitals extraordinàriament especialitzats en temes del cor. És una de les referències més importants que n'hi ha allà en Sud-amèrica. I ho tenen en Colòmbia, concretament en Medellín. Hi ha hospitals allà extraordinaris. Però en el que estava comentant, nosaltres sí que podem col·laborar en el que és l'experiència de l'especialització, l'especialització a nivells de màster i de doctorat. I aquesta experiència és la que nosaltres podem inculcar. I per un altre costat, estem, per sort, tenint una immigració des dels països de Sud-amèrica, ens facilita aquesta cultura i aquest idioma comú. El que sí que és necessari, moltes vegades és acabar de capacitar a aquesta gent perquè siguin especialistes. Ens fa falta moltes especialitzacions. Ja no fa falta a un nivell d'un grau de medicina, un grau de química, sinó a un nivell de lo que podria ser capacitació de fontaneria, d'electricistes, de diguem, professions tècniques en les quals nosaltres també podríem col·laborar. Ahí és on anem a parlar, en la relació amb la Universitat Nacional a Distància, en la que se maneja internacionalment, de com se podien capacitar a aquesta gent que ens ve perquè entren com a gent especialitzada a aquests llocs de treball on realment tenim extremament carències, no? Ens trobem en elles. I com no, també en la especialització, com dia superior, en aquests intercanvis que podem fer de coneixements entre universitats, no? Aquesta és l'altra faceta que podem anar aportant. I enmig de tot això, comptant en empreses que poden col·laborar. Avui en dia ens trobem també el que són aquestes formacions superiors a escala de participació industrial, el que diem doctorats industrials, per exemple, el que són titulacions duals que se poden fer també a través de microcrèdit, participar empreses en aquesta capacitació. I aquestes experiències, nosaltres que ja anem un poc adelantades, les podem també combinar-les i transferir-les en ells.
Quan estic escoltant-vos, pense allò de el dia a dia que mos fa rodar. En el nostre dia a dia no ens donem, si no conteu aquest tipus de ponts que esteu fent entre un i un altre, i ojo, que aquests ponts estan fent-los en de moltes maneres. El que passa és que a voltes això se té que contar. És a dir, si no hi ha ponts, no hi ha intercanvis, no hi ha sinergies, no? I crec que bueno, que és també una tasca molt important, el que em fa créixer, es fa créixer com a ciutat, no?
En química diem que si no hi ha enllaços, i són enllaços que químics, no hi ha reaccions químiques. És necessari establir aquests enllaços. Per tant, és fonamental aquestes relacions que estem parlant, extraordinàriament importants, que puguem anar a una delegació en una ciutat, jo crec, com a ciutat líder en l'entorn nostre provincial, que és Vila-real, com a ciutat d'innovació, podem transferir i podem establir enllaços en aquests altres països germans nostres culturalment, tan pròxims, i és una labor que nosaltres ahir podem anar aportant.
M'ha paregut molt interessant, de veritat m'heu deixat sorpresa.
Nosaltres, o sigui, perquè te facis una idea també el que és empresari, el que és la universitat, una de les cites que tenim és en la Corporació Colombiana de Secretaris de Salut Municipals. Ells varen vindre a visitar-nos també fa poc, i el seu director, tenint en compte que Colòmbia té 1.104 municipis. Aquesta corporació, que és itinerant i fan les seues reunions al llarg del país, van a fer la reunió en Bogotà el dia 21 per coincidir en que nosaltres estem allí, perquè s'interessa el que nosaltres fem en dos línies. Primer, el que és la mediació, perquè el model de mediació policial està consolidat, i després te parlaré d'això, i també un poc el que és la felicitat, i l'Escola Municipal de Felicitat i Benestar es pareix molt interessant amb les coses per tots els conflictes que tenen. Ja t'he dit, 1.104 municipis, que podem parlar de municipis o de ciutats de 10 milions d'habitants i de municipis en 30, doncs van estar allí representant d'esta Corporació Colòmbia de Secretaris de Salut i governadors, que seria l'equivalent pues al president de comunitat autònoma.
Són les dos, Toni Marín, ens han quedat sense temps, però bueno, quan,
a la volta.
Quan van?
Demà.
Ah, bueno, pues en tornar sí que presentem l'informe d'estos ponts que s'antes, no?
Demà, deixa'm dir una cosa,
sí.
Joan. Demà obrim el congrés d'atestats de policia, n'hi haurà més de 500 policies de tota Espanya en l'auditori, en la repercussió que també té pel comerç, pels bars i tal, i en referent nostres, que vamos, estarà ple l'auditori, i d'ahir ja sortim cap a l'aeroport.
Pues Toni, Marín, Juan Carta, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies. I a vostès.
Gràcies.
A vosaltres, demà ja sabeu un mes i millor.
Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Disfraz de carnaval encontraremos.